Això és El Ressopó,
el podcast dels més sibarites.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, eh, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem.
Del mercat aquí ja m'he fundit més d'un MC només per saber omplir el cabàs.
Hola, hola, què tal, Àxel? Com estàs?
Molt bones, Albert, com va? Què tal aquestes setmanes?
Bé, tranquil·let, aquesta setmana tranquil·let. I tu?
Bé, també, tranquil. Bueno, 3 dies fora, vacancetes...
Molt bé, no?
Sí, de cap de setmana, però bé.
Molt bé, bueno, cap de setmana llarg.
Sí, bueno, cap de setmana llarg, 2 dies i mig, el que tinc entre serveis,
bueno,
des de que es tanca el restaurant fins que es torna a obrir.
Ja està bé, on has anat?
Bueno, he baixat una miqueta, m'he anat cap a Castelló.
Molt bé, i què tal?
Bé, un restaurant de la guia Michelin, recomanat, sense estrella, però amb recomanació, i bé, molt barato, la veritat, tio, es menja molt barato per allà.
Arrossets?
Bueno, correcte, una paelleta.
Sí, què tal, algun lloc que haguem d'apuntar per anar-hi?
Sincerament, res en particular. No, res especial, estava bé, però sin más, no el recomanaria.
No, bueno, no. Bueno, ja trobarem, ja apuntarem.
Aquests de la Guia Michelin no sempre encerten, eh? Però...
Bueno, ja buscarem un, altre, un lloc millor, no?, pel pròxim cop que baixis.
La propera, sense problema.
I de veure què tal?
Veure, bé, cava, tenen cava, tio.
Sí,
No és Catalunya, però tenen cava, en gasten.
Bueno, han acceptat, Déu, que ha acceptat vinyes a tot arreu, per tant...
No,
I tot va començar per allà,
bueno, era de Sant Sadurní de Noia, el que em vaig prendre.
Bueno,
vull dir...
bona opció.
Bé.
Sí, que em vas passar una foto, eh?
Correcte.
T'he de dir que no el coneixia. T'he de dir que la foto que em vas passar
no
se m'escapa. Conèixer tot és impossible.
Per decantats, com va?
Bé, esperant més la setmana que ve, que és setmana grossa en el món del vi, que tenim Barcelona Wine Week. Però a part d'això, bé, decantats com sempre, moltes copes de vi, molt moviment i no ens podem queixar.
Bueno, me n'alegro molt. Tenim avui un convidat, per mi molt especial, la veritat.
Anava a dir, per tu és molt especial, no? Sí. El coneixes bé.
Sí, avui la veritat em fa especial il·lusió el convidat que hem portat. I res, primer de tot donar-li l'entrada, és l'Aleix Jorba. He estat treballant a mitja jornada, però a prop de 2 anys amb ell, si és que arriba, i molt content, la veritat, és que és una persona que la tinc que m'estima.
Aleix, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, home.
Sí?
Moltes gràcies. També
content d'estar aquí?
Content, sí. Content. Agrair-vos també la invitació i res, amb ganes.
Sí, home, al contrari, no? Jo crec que l'Àxel és dels convidats més especials que hem portat aquí a la taula.
Sí.
No? Li fem les 3 preguntes de sempre o què?
Fem-li. Primer record que tens en una cuina. O cuinant, vaja, diguem.
Primer record que tinc seria de la infantesa, parlem?
Sí.
Sí, seria a casa de l'àvia, això sí, a casa de l'àvia, sobretot quan ella hi anàvem a dinar cada dia, que anàvem a l'escola, i totes aquelles hores que ella passava allà i que per nosaltres també ser-hi, també una mica ens ha anat passant, no? Ens va anar passant tot aquest contingut i tot aquest coneixement, i per tant jo crec que sí, indiscutiblement seria a casa de l'àvia.
Que potser ets cuiner arran d'aquestes experiències a casa de l'àvia?
Pot ser. Pot ser, perquè realment és el referent de familiar més potent que tenim i del qual moltes de les receptes o moltes dels records que surten venen d'allà. Sí.
Anava a dir, no sé si venen d'allà, però al teu restaurant, al Rauxa, hi ha algun record de cuina catalana, algun record d'aquests que tenim tots de casa l'àvia?
No, i algunes receptes que són d'ella, directament.
Vull
dir, com fèiem abans les mandonguilles, o com fèiem abans l'escudella, i la recepta de l'escudella segueix sent d'ella, i algunes receptes així de guisats més d'això que són d'ella, perquè en el seu moment jo, ara ja fa uns anys, quan ja era més gran i sabia llegir i escriure, com aquells, em posava al seu costat a apuntar totes les seves receptes, perquè les àvies sí que ho feien tot molt a dedo, no? A dit, o una mica d'això, una mica d'allò, i en aquest cas, doncs, em posava al seu costat i anar apuntant i anar fent el llibre de receptes.
Però que guai que perdessis el temps, entre cometes, fent el llibre de receptes de la teva àvia. Que guai. Segona pregunta, el teu vi preferit?
El meu vi, doncs últimament us diria els Godellos.
Ah, gran.
Els Godellos que estan, últimament sí que els estic tirant molt cap a Galícia i la veritat que molt content. També.
Ets sempre de blancs, eh?
Més de blancs que de negres.
Vale.
Sí, més de blancs que de negres.
Que guai.
Sí.
Molt bé.
Continuem amb la tercera i última pregunta. El primer plat que recordes haver cuinat? No, aquesta ja l'he fet molt bé.
El plat preferit.
El plat preferit. Estem estesos. He arribat fa mitja hora del viatge, perdoneu. Plat preferit, Aleix.
Plat preferit. Jo què diria, també? Un bon guisat, un bon algú de xup-xup, i unes bones mandonguilles, un bon fricandó, un bon capipota, no? A vegades, plats d'aquests que, com bé dic, no? que et porten, no és només el recordar aquest plat, sinó és que et porten a records d'infantesa o et porten a records que potser venen de molts i molts anys enrere. I crec que disfruto molt més potser amb un guisat que no pas amb un plat molt, molt gastronòmic. Més per tot el treball o per tota la història, per tot el producte que hi pot haver darrere.
El capipota del rauxa amb el carpaccio de gamba per sobre està boníssim.
No sé, jo el rauxa sabeu que tinc molt bon record de molts plats. Hi he anat diverses vegades i tinc molt bon record de molts plats. Molt bé, parlem del rauxa, però abans del rauxa explica'ns una miqueta com d'on surts, com arribes al rauxa, què fas abans d'obrir el teu propi negoci.
Això és una història llarga, eh? També ja us aviso, eh? Que...
Bueno, ja, però tenim temps. No sé vosaltres...
No. Bueno, això, tot això comença, no? Que jo estava estudiant i era molt mal estudiant. Vaig estar estudiant a la secundària, tant el primer de batxillerat aquí a l'Escola Pia, Sabadell. Jo sóc de Sabadell de tota la vida. I va haver un punt que al fer batxillerat vaig suspendre-ho tot, o quasi tot. I també perquè en aquella època, no? Jo sempre ho he dit, en aquest tema de l'educació no t'acompanyen, en el quart d'ESO no t'acompanyaven a orientar-te cap al que volia ser de gran, sinó que el camí natural era fer batxillerat.
Batxillerat i després universitat i
universitat,
ja està.
Universitat i ja està. I també perquè a la meva època els cicles formatius no tenien ni la bona mira que té, que poc a poc estan tenint, sinó que abans eren una mica de segon nivell, no? El que feia un cicle formatiu.
Sí, representava que el que anava al cicle formatiu era el tontet.
Un algo així, exacte, no? Però, clar, a partir d'allà jo tenia molt clar que jo no volia estudiar, no m'agradava estudiar, no m'agradava els llibres, ni l'atenció, ni estar a classe, ni tot això. I a partir d'allà, doncs, els meus pares són de Manresa, el meu pare, i vam acabar, i la meva mare em deia, hòstia, per què no proves això d'anar a la Joviat, que és una escola hostaleria que hi ha allà, i aviam què et sembla, i com va, i tal qual. Total, vam acabar allà i resulta, doncs, que de suspendre-ho tot vaig acabar aprovant-ho tot i de ser menció honorífica als 4 anys que jo vaig estar estudiant, i on la nota més baixa que jo vaig treure en 4 anys va ser un notable, potser.
Fins i tot, eh?
Fins i tot.
Es diu ràpid, eh?
El punt, que és una cosa que els meus pares expliquen molt, que a la primera reunió de curs, els meus pares, quan els hi van presentar les meves notes, li van haver de preguntar al profe si estaven parlant del mateix alumne.
S'han equivocat. No,
sigui això, eh?
I em deien, però segur que estem parlant de la Lisorba? Diu, sí. Tot. I allò va ser, no?, una mica un canvi de paradigma de com van anar canviant les coses i com vas trobar algú, com trobes en aquell moment algú que t'agrada, que et permet estar actiu, que et permet obtenir un coneixement i créixer, però molt enllà del que havies vist fins ara, no? I a partir d'aquí jo recordo estudiar aquests 3 anys. Mentrestant, jo ja havia treballat des de la primera setmana que vaig estudiar en un restaurant que es deia Insòlit, que estava aquí al carrer, aquest carrer d'aquí. Carrer Indústria?
El carrer Indústria, que és pillat una alarma.
Exacte. Sí. Doncs aquí al carrer d'Insòlit, i des d'allà jo vaig començar a fer els meus primers, els caps de setmana, anar allà fent les meves cosetes. Mentrestant, els estius, que era quan tenia vacances de l'escola i d'aquest restaurant, jo m'anava a fer pràctiques a restaurants del més renom possible. És a dir, jo recordo agafar un dia l'ordinador, fer una carta de presentació, un meu currículum, i enviar-lo a tots els restaurants amb estrella Michelin de Barcelona. I bueno, i això em va donar la possibilitat, doncs, de les vacances del primer curs, passar-les al restaurant Lluçanès, que era...
Quina edat tenies aquí, parlem?
17, 18 anys. Sí,
no, Déu-n'hi-do, no. També, eh? Un noi de 17, 18 anys que se senti, faci el seu currículum, sí. I no l'enviï al restaurant de la cantonada, sinó que l'enviï a tots els restaurants d'estrella de Barcelona.
Està de punta alt.
Sí, no, ja diu molt.
I amb això vaig acabar al Lluçanès, que en el seu moment era un restaurant molt, molt concorregut de la Barceloneta, que venia del Lluçanès també del Bages, que venia d'Àngel Pasqual, era un home de molt renom, i allà tenia un restaurant, i allà vaig passar, recordo, el primer estiu del meu curs d'hostaleria. A partir d'allà, mentre jo seguia estudiant, jo recordo que de segon a tercer vaig estar, em sembla que hi ha el celler Can Roca, recordo estar al celler Can Roca ben bé 4 o 5 mesos amb 18 anys, 18-19 anys, molt jove. I, però clar, lògicament això t'anava donant uns bagatges que veies que també que això t'agradava molt i que també et donava molt l'avantatge a l'hora dels estudis, no? També, perquè podies veure podies créixer molt més ràpid que també el que podies fer potser en un cicle formatiu bàsic. I recordo que ja acabant el tercer curs i em van agafar com a ajudant de pastisseria a un restaurant que es deia Evo, que era de Santi Santa Maria en el seu moment, a l'Esperia Tower, aquell hotel
sí,
que té
sí,
una mena
sí, sí.
d'Omni a dalt, i allà ja hi vaig començar a treballar com a ajudant de pastisser, cosa que també, quan jo anava a fer el quart curs de pastisseria, el vaig haver de mig deixar perquè no era compatible amb les hores que jo treballava, llavors són hores que vaig haver d'anar recuperant tots els dilluns quan tenia festa, i bueno, i al final així doncs, vaig aconseguir tenir una experiència per lo jove que era molt important i acabar els estudis, tal com teníem planejats, que eren de cuina, de servei i de pastisseria. No? A partir d'allà, la meva idea era marxar, és a dir, tenia moltes ganes de viatjar. A casa meva venen del món del turisme, tenen agències de viatges, i això que ells també sempre m'han ajudat, no? Vull dir, no m'han ajudat, sinó m'han tancat les portes ni al contrari, m'han acompanyat sempre.
Recursat, sí.
M'han acompanyat sempre que jo pogués viatjar i veure món, en aquest sentit. Ells sempre han tingut molt clar que era molt important veure món i conèixer altres cultures i altres gastronomies per arribar on volguéssim arribar. Llavors, de primeres, el que vam aconseguir va ser anar a treballar a la Costa Brava. Vale? També va ser, era aquell temps de crisi, estic parlant 2008-2010, no hauria ser, ara em fallen una mica les dates. Eren aquelles èpoques de crisi molt forta, no es feien contractes fixes, sinó que es feien en aquell moment a l'hostaleria, es feien dos contractes de 6 mesos, i llavors et feien fixa, o lògicament t'havies de buscar les coses per una altra banda, i això va portar que pels temps que estaven no feien fixa ningú i t'havies de buscar la vida. Llavors vaig poder acabar al Mas de Torrent, és un hotel, un 5 estrelles de gran luxe de la Costa Brava, que també allà poder passar una temporada sencera.
Quina població està?
A Torrent.
A Torrent.
Sí,
Torrent.
Sí, just entre la Bisbal i Palafrugell.
Vale, ok, sí. Ara em situo.
I és un hotel molt, molt xulo, que també tenia dos restaurants, també, i una mica també per anar veient altres maneres i altres vies de cuinar i de restaurants. I allà vaig tenir la possibilitat de conèixer el Jordi Garrido, que també li tinc una estima especial, que és el del Socarrel, és aquest
vale,
restaurant
sí.
que fan... Ell va ser el meu cap de cuina allà. Que ell era un conegut del que era el cap de sala corporatiu de Joel Robuchon. Joel Robuchon va morir ara fa uns anys, però segueix sent la persona amb més estrelles Michelin del món. No? En el seu moment tenia... no sé si són 30 pocs restaurants, cada un d'ells amb una o dues estrelles Michelin, i això em va donar la possibilitat d'anar-me'n a París, no? d'anar-me'n a l'atelier de Joel Robuchon Etoile, és el restaurant que està més a prop de l'Arc de Triomf, als Camps Elisis, i allà passar-hi ben bé quasi un any treballant en un dues estrelles Michelin ja, i en una, per mi crec que ha sigut l'experiència més dura a nivell de cuina i a nivell vital. No? També jo vaig arribar allà sent molt jove, no parlava res de francès, no parlava molt poc anglès, no coneixia ningú, no tenia lloc on viure, i era un lloc on treballàvem 3 dies sí, 3 dies no, però treballàvem unes 17-18 hores. Llavors eren 3 dies que havies d'aguantar com poguessis, a un ritme molt fort. Pensem que és un servei d'un nivell de 2 estrelles Michelin, en el que fèiem 3 serveis, perquè era un restaurant de 20 places i en fèiem 60. Llavors, si no recordo malament, fèiem de 11 a 1 en fèiem uns, de 1 a 3 i de 3 a 5. Llavors, perquè, comptant que hi havia els francesos, hi havia els europeus, hi havia els espanyols, que sempre érem els últims. I a la nit el mateix, anàvem de 6 a 8, de 8 a 10 i de 10 a 12. Aquí ens quedava una hora al mig, que era un poc per fer un cafè, agafar una mica de força i tirar endavant. I això recordo que va ser una experiència molt, molt dura. Crec que en el seu moment ho vaig patir moltíssim, però que també em va donar una visió de joc i de com afrontar-se davant una llista de mise en place, una llista de producció, davant un dia d'aquests de tanta feina amb aquests volums de treball. Hi havia molt mal ambient de treball, això sí que és veritat, i sempre ho he explicat així, era una baralla constant entre italians i francesos.
I tu allà al mig.
I jo allà al mig.
Eres l'únic espanyol?
Jo recordo que el primer cicle que vam treballar entre 3 espanyols junts, és a dir, els primers 3 dies que vam treballar, i els altres dos no van tornar al segon cicle de 3 dies. Però clar, els 3 dies que descansaves, un d'ells l'havies de dormir, el dia del mig el podies aprofitar una mica per fer turisme, i el tercer dia havies d'estar vigilant ja, que no liessis massa, perquè és que els altres 3 dies eren molt durs. Estem parlant, jo potser començàvem a les 7 o les 8 del matí i acabàvem a les 2 o una i mitja, dues, acabàvem. Més els trasllats, lògicament, fins a París, perquè no vivíem a Arc de Triomf, no vivíem clar. A allò, sinó que eren els 45 minuts, una hora de trajecte fins a casa després, no? Allò va ser al final...
I vas aguantar un any, ja dius?
No va arribar un any, sí, van ser 8 o 9 mesos, si no recordo bé, però perquè era, era impossible seguir aquest ritme. Comptant que per ells, lògicament jo sempre que feia aquestes pràctiques eren amb la intenció de fer currículum, no? De fer, d'adquirir-me el màxim de coneixement possible per en un futur poder triar on vull treballar o poder ser jo mateix qui cap on vull que vagi la meva vida. I això, i al final hi va haver un punt que ja que ells mateixos, és a dir, en aquella època els francesos tenien, no sabien qui era Ferran Adrià, no sabien qui era Santi Santa Maria, ells mateixos com idealitzaven el que era l'estrella de Joël Robuchon, eren molt seus, i ho segueixen sent, i sempre ho han sigut així, sí, els francesos, però no volien saber res que no fos de gastronomia francesa, els seus cuiners eren els millors cuiners del món, i així els va funcionar. I allà vaig veure'm que jo hi havia un punt que no podia créixer més, i que si volia créixer havia de trepitjar a molta gent o passar per davant a molta gent, cosa que jo no estava disposada a fer. Allò més era una batalla una lluita d'egos, o de trepitjar el del costat per assolir els teus propis objectius, i allà vaig veure que això no em podria funcionar. Tornant cap aquí, això estem parlant, ja hauria de ser 2011, si no m'equivoco, 2012, vaig tornar a fer el mateix exercici, no?, de començar a tirar currículums als restaurants amb estrella Michelin.
Que aquí ja hauries tenir
21, 22 anys, hauria de tenir, sí. I allà, anar tirant currículums al restaurant amb estrella Michelin, vaig anar a petar a Via Veneto, allà al carrer Ganduixer, a la zona alta de Barcelona, on vaig conèixer Carles Tejedor, no? En aquell moment era ell el cap de cuina, i vaig fer les diverses entrevistes rutinàries que passaves en aquells restaurants fins a anar a petar amb ell, i ell em va dir, pues mira, m'agrada molt el teu currículum, m'agrada molt la teva actitud, però vull que ens veiem un dia fora d'aquí al restaurant. Ell en aquell moment, aquell mateix any, anava a plegar de Via Veneto, i em va dir, bueno, tenim tres opcions, o entres aquí a Via Veneto, tot i que jo ja aviso que no seguiré, o vens amb mi i jo tinc altres projectes que podem treballar per aquí a Barcelona, o tens l'opció de jo ara estic fent un projecte a Xina, a Pequín. I clar, com he dit abans, amb 21-22 anys, sense cap lligam més enllà que la família i els amics aquí a Sabadell, doncs em va faltar temps i vaig tirar cap a Xina. I això em va portar, doncs, que una aventura que havia de ser de 4 o 5 o 6 mesos a Xina, al final es va convertir en quasi 2 anys i mig. Que allà vam estar en un projecte del Carles, juntament amb un altre restaurant que es deia Amigues a Beijing, que era un restaurant de cuina espanyola, en el que hi teníem una espècie de laboratori, restaurant, aula, on fèiem una part d'investigació del que era la cuina asiàtica a Xina, en aquest cas, amb producte espanyol, i on fèiem petits sopars gastronòmics molt, molt limitats de 6, 8, 10 places. No? Una experiència molt, molt xula. També és això, no? També eren molt joves i també eren moltes hores, però que crec que també em va donar una visió de joc i de món molt, molt important.
Que guai, eh?
Hòstia. No, això no és una borrada.
Déu-n'hi-do, eh? Suposo que tu ja tot això ja ho coneixies.
Parsi, hòstia. Parsi, però...
Déu-n'hi-do.
I això ens trobem, no? Pues que jo, amb 24 anys o 25, ja havia tornat de totes aquestes aventures, no?
De totes aquestes experiències. I Déu-n'hi-do el currículum que tenia 25 anys, eh?
I aquí, bueno, aquí és on torno també, perquè jo crec que me n'adono que ja el meu temps a Xina ja havia acabat. És a dir, jo vivia a Pequín. Pequín també és un, jo en dic, un poble, no? Un poble de 23 milions d'habitants. És una ciutat molt dura, és una ciutat... Molt estressant, és una ciutat molt contaminada. No és una ciutat, per exemple, molt, com ens l'imaginem, molt tecnològica, com pot ser Tòquio, o com pot ser Xangai, o com pot ser Hong Kong, sinó que és molt més poble, és molt més, algú molt més rural, entre cometes, lògicament, eh? I que és molt caòtica, és un ritme molt dur del dia a dia, són ciutats d'aquestes que no dormen mai, a part de que la cultura xinesa, en aquells moments, pues, és en el seu punt... És una ciutat que, a part, hi feia molt fred i molta calor, i que per viure a aquestes ciutats t'has d'adaptar a aquesta cultura. I jo en aquell moment pues, sí que vivim en una petita bombolla d'expats, és a dir, de gent que érem de fora del país, però tot i això hi ha lògicament una barrera lingüística molt important, cosa que a la cuina...
Parles xinès?
No, ara ja no. En el seu moment sí que quan vam treballar allà, per repetició, no perquè haguéssim estudiat res, sinó per repetició, pots arribar a defensar-te, pots arribar a anar a comprar, pots arribar a agafar un taxi o a fer les quatre necessitats bàsiques.
Lo bàsic per sobreviure, diguéssim.
Lo bàsic per sobreviure, però sí que és veritat que, clar, cada vegada que necessitaves fer qualsevol gestió fora del restaurant, necessitaves tenir algú al costat
que
t'acompanyés. Coses com, és que no em funciona el wifi de casa, o coses, necessito un lampista, o haig d'anar al metge que tinc un... que haig d'anar al fisio. Coses així, no? I això ho feia també molt feixuc tot plegat, no? Que per molt que estudiéssim l'idioma, no és un idioma com el català, el francès o l'anglès que pots xapurrejar en uns dies, sinó que ho feia tot molt, molt complicat, lògicament, a part del ritme d'hores que nosaltres podíem portar, que encara feia més difícil que poguéssim estudiar, no? I allà va ser quan vaig adonar que m'havia com passat el temps en aquell país i vaig decidir tornar. Vale? I de la mateixa hora vam tornar, vaig tornar a agafar de la mà de Carles Tejedor, que era, jo lògicament tenia contacte 100% amb ell durant tot aquest viatge, i em va dir, tu no pateixis, quan tu et cansis, tornes, m'avises i veurem què fem. No? En el seu moment, ells estaven muntant ja, acabaven d'obrir el que era el Nacional a Barcelona, és aquell multiespai gastronòmic de Passeig de Gràcia, que sí que està en un lloc molt concorregut, sí que, però és un projecte molt gran, és un projecte que mou molts quilos i quilos de menjar i molts milers i milers de persones cada dia, que això et feia veure la cuina des d'una altra manera, no? Jo ho dic molt temps. Allà, tant amb el Carles com el Miquel, que era el seu soci, vaig aprendre el que era la gestió d'un restaurant, no? Allà els restaurants, sota el meu punt de vista, es porten des de l'ordinador, des de l'Excel, no des dels fogons, no? I el fet de poder ajudar a gestionar i ser part d'aquesta gestió...
Perquè quin paper vas anar a fer allà?
Allà érem direcció gastronòmica. És a dir, allà hi ha diferents cuines, a part hi ha una cuina de producció, i en aquell moment estàvem nosaltres que fèiem la direcció gastronòmica de tot el conjunt. És a dir, totes les receptes, tots els escandalls, tota l'operativa diària, com funcionava, de tots els restaurants.
Jo aquí, petit parèntesi, en aquesta experiència teva, recordo un dia que a l'escola, quan estudiàvem tu i jo, Axel, van venir uns alumnes francesos d'intercanvi, vam anar a visita al Nacional i ens vas fer tu la visita.
Sí?
Sí, això...
Jo no me'n recordo.
Jo això no me'n recordo.
Jo recordo que vam anar al Nacional, però no recordo l'Aleix.
Doncs l'Aleix ens va fer la visita, i tant.
No, sí, no,
300% segur.
Sí, pot ser.
Ens va fer tot el recorregut per les cuines, tot.
Sí. Doncs clar, en aquell moment nosaltres portàvem aquestes cuines des de l'ordinador, és a dir, sabíem el que passava arreu, lògicament sí que hi havia unes cates i unes proves i estàvem cada dia en operativa de cuina. Però tot el que era la gestió, i allà aprens a com funciona un monstre com aquest, sense quasi, com aquell que diu, entrar a la cuina, no? Sobretot molt des de la gestió, dels escandalls, dels preus, dels costos, i com comprar i sobretot com vendre, no? Que jo quasi a vegades trobo que és més important el saber vendre que no el saber comprar. I això ens va portar també a l'obertura de Lomo Alto, Lomo Bajo, que és aquest steakhouse que estava just a Aragón Pau Claris.
Diguéssim, tot dintre el mateix grup, eh?
Tot dintre el mateix
grup. Ah, no sabia això.
Sí, és tot el mateix grup, que és Sabé Hotels, de la mà de Lluís Canadell, que és el propietari també del Boca Chica i Boca Grande. I, però nosaltres sempre fèiem aquesta funció de direcció gastronòmica. Això ens va portar també, just després de tancar aquesta etapa, anar a fer a l'Hotel Sofia, en aquell moment quan era Princesa Sofia, quan estem parlant ja de Salenta Group. Això va passar després a dir-se només Sofia, que a dia d'avui ja és Gran Hyatt Barcelona, però dins d'aquesta remodelació també va haver-hi tot un restyling, o tota una nova oferta gastronòmica per tots els restaurants. Estem parlant que també eren 9 o 10 restaurants, si no m'equivoco.
I quin monstre, eh?
I són monstres, sí. I el volum de receptes que això et suposa, no? Vull dir que al final tot això nosaltres ho gestionàvem des d'un mateix programa, des d'un mateix software, però clar, projectes com el Nacional o com el propi Sofia, estem parlant de potser poden tenir 2 o 3 mil receptes, més tots els subproductes i subelaborats que pot tenir cada un, que lògicament es van encreuant, però que és un volum de receptes molt gran. I això, en aquell moment, tu estàs picant i picant i picant receptes, però clar, a mi me n'adono que tot aquell bagatge de receptes o de projectes que hem anat fent ens donava m'ha donat una capacitat de no de crear, perquè jo no em considero una persona molt creativa, però sí de
gestionar,
de gestionar o de trobar solucions.
De ser bon gestor.
Exacte. I de trobar solucions davant s'ha de cuinar o s'ha de fer un projecte o s'ha de fer un d'això. Arrel de també aquest projecte, jo també vaig estar portant un hotel a Marbella de la mateixa cadena de Sofia, que també un altre hotel, que era un hotel Don Carlos, a Marbella, exacte, que també per coses d'aquelles de la vida que el xef executiu plega i no tenen a ningú i no saben com sobreviure aquell estiu, doncs Aleix, per què no t'hi poses tu? I, bueno, i això em va trobar doncs, que vaig estar dos estius portant, sent la figura del xef executiu amb 25 o 26 anys d'un 5 estrelles de Marbella.
Déu-n'hi-do, amb 25-26 anys.
A mi m'encanta, perquè jo tenia coses apuntades per anar preguntant, però és que ja les està dient totes.
Ja ha anat tirant,
I trobo, no? Hòstia, que al final era, recordo, no?, que el més complicat era la gestió de les persones, perquè al final tu trobaves que estaves portant un... Em va passar a París, em anava passant els diferents projectes, però et trobes que ets un xaval de 25 anys, que tu, l'empresa i la propietat t'ha posat en aquella posició i t'has de barallar.
I et respectaven?
No, clar que no.
No,
clar que no, però llavors... És a dir, com... T'has de fer respectar, és a dir, has de trobar una relació personal amb els cuiners, perquè al final... En això perquè era, en el seu moment era a París, o podia ser Barcelona, o podia ser Marbella. Però trobava gent que portava molts anys treballant en aquells hotels,
i que de cop
ve un xaval de 25 anys que l'ha posat a la propietat, que és de Barcelona, i que a partir d'ara aquest xaval és el que els hi toca dir què han de fer i com ho han de fer.
Clar, ho accepten.
Llavors, això a vegades hi havia complicat.
Vas arribar a aconseguir-ho?
Sí, ho vam arribar a aconseguir. No? La veritat, estic, i crec que és un dels projectes dels quals n'estic més orgullós del resultat, no? Perquè, a més, eren... restaurants molt diferents del que havíem fet fins ara. Era, clar, entenem la idea, era un típic restaurant de platja de Marbella, on hi té el seu beach, el beach club, on té el restaurant de la piscina, on tenia un tailandès, on tenia diverses referències que fins ara no havíem fet i que jo em trobava sol ante el peligro per poder cobrir aquestes necessitats. I bueno, ja està, a pic i pala, i això sí, clar, com que estava sol, no tenia res millor a fer, em tancava allà a l'hotel i vinga, som-hi.
Tira amigos.
Que això també, lògicament, ajudava a crear unes relacions personals perquè la gent, per poder tenir bona relació amb el personal i que veiessin que tu no estaves aquí per fer fora ningú ni per...
I que al final et veien un currante perquè passaves allà quantes... Exacte. Hores al dia.
Moltes.
Perquè, clar,
no, perquè a més vivia a l'hotel. Clar, jo vivia a l'hotel. Vull dir, jo realment recordo que sortia de l'habitació, dormia a l'habitació, baixava a esmorzar i si entrava a les 10 i sortia a les 12 de la nit. I cada dia així. I amb això, clar, et veien allà tot el dia. Llavors, al final també confiaven en tu, veien que el que tu els hi proposaves era una millora, era lògic, hi havia una millora també per ells, era una millora a plat final. I res, bueno, i això van ser altres projectes, i mentrestant, lògicament, amb aquesta empresa amb la que treballàvem, fora de temporades, que era el Motion, això de la mà del Carles Tejedor i el Miquel Ristol, anàvem fent diferents projectes de I+D, o de food styling, és a dir, o de conceptualització gastronòmica per empreses, marques molt conegudes i no tan conegudes, que puc dir des del que seria un fast food, des de lineals de supermercats fins a grans empreses de restauració, fins a restaurants amb estrella Michelin o restaurants més fast casual, no? Que seria un estàndard d'això. I res, i al final també estem parlant ja que això va ser doncs, fa 4 o 5 anys, no? I va venir la pandèmia. En aquell moment de la pandèmia, també per altres coses de la vida, Carles Tejedor comença un projecte amb José Andrés als Estats Units, que això em porta a que ell pensa en mi perquè jo l'acompanyi en aquesta aventura, no? I ens trobem que just estic parlant 2019, jo ja rebo una... Tinc l'oportunitat de passar per tots els restaurants de José Andrés, tant a Nova York com a Washington com a Las Vegas. I fer viatges de 3 setmanes en les que era incorporar-se a la plantilla i estar a tots els restaurants en operativa diària per nutrir-te de coneixement, amb la idea de que jo pogués arribar a formar part d'aquest equip, de l'equip més corporatiu de José. I, clar, això van ser aventures de que et trobes 3 setmanes a Las Vegas per conèixer... I ja està, recordo que hi ha 3 restaurants i una setmana cada un. És... Clar, si ho pares a pensar...
I això és viable? No, tu, bueno, tu com a persona, et dona temps a assimilar, estic aquí treballant, després me'n vaig a l'altra banda.
Sí, perquè al final ells el que volen és que nutreixis de com treballen, no, no la recepta, sinó del com treballen, com fan els plats, com l'estil de treballar més d'una empresa, d'una multinacional. I, però clar, és que ara pareu-vos a pensar quantes receptes jo podia veure o quantes maneres de fer una recepta podíem veure a cada viatge, no?
Ja,
a part de quants restaurants podies estar veient o quants conceptes diferents.
Cada viatge era molt diferent.
Cada viatge era molt diferent. Sí. No, i a part que cada restaurant que té el José als Estats Units és molt diferent, i ho he dit sempre.
Això per ubicar una miqueta la gent que no sàpiga qui és el xef José Andrés, és una persona espanyola, no?, que viu a, sí, als Estats Units, que té un monstre, literalment, i després, si no m'equivoco, també té una ONG, que és de les més grans a nivell alimentari, també, si no m'equivoco, no?
Sí, sí, sí.
És una gran personalitat.
José sí que va crear World Central Kitchen, partint de Washington Central Kitchen, i que sí que durant la pandèmia també vam estar molt ajudant-los amb ells, però sí que té muntat, ho podem dir, un imperi. És a dir, en el seu moment, jo crec que tenia, just abans de la pandèmia, tenia 14 o 15 restaurants ja, i cada un, com digui, del seu pare o la seva mare, són conceptes totalment diferents, que si un peruà xinès, que si un peruà japonès, un steakhouse, bars així més de tapes, marisqueries, steakhouse premium, i que cap d'ells tenia cap relació amb ells, no? Igual que podria ser molt fàcil de no, mira, jo faig un concepte de restaurant i el replico per tot Estats Units, no era el cas. I eren restaurants d'un nivell molt alt, molt alt. Jo sempre ho he dit, crec que qualsevol d'aquells restaurants a Barcelona seria un dels millors, i restaurants que feien 300 o 400 o 500 persones cada dia, que també amb els volums que es movien i de la facturació que movien aquests restaurants. I al final ells el que tenien és un equip, un nucli dur de gent, que eren 8-10 persones, que eren els que es dedicaven a coordinar totes aquestes obertures i a desenvolupar conceptes nous.
Un monstre d'aquests que tinguis, que toquis 400 persones diàries, és que necessites un equip de 40-50
sí,
persones.
Sí, no? Sí, els equips són molt grans. Però, i jo recordo, no, la steakhouse que tenen a Las Vegas, que tenien a Las Vegas al moment, Bazar, era una steakhouse on feien 400 persones cada dia. Un servei,
és una locura.
Un servei amb un tiquet mig de $250-300.
Vinga, hasta luego.
Feu números, senyors, feu sí, números.
I comença a multiplicar.
Clar, això et donava una capacitat de crear o de tenir personal o tenir recursos per poder arribar a fer tot això, no?
Que guai.
I són coses impensables. Són restaurants que aquí no hem vist. Jo no havia vist mai un restaurant així a tota Europa. No? Restaurants que tinguessin aquesta capacitat de facturació i aquesta capacitat de recursos tan humans per poder arribar a aquest nivell.
No, és algo molt complicat de veure per aquí, la veritat.
Sí. Llavors, bueno, amb tots aquests viatges, jo ja havia firmat quasi un precontracte, perquè la idea és que jo m'anava a viure cap allà, i va venir la pandèmia. Va venir la nostra
senyora pandèmia.
Però clar, al final pensem que era com si et fitxés al Barça. Jo sempre ho he dit, era una oportunitat de creixement, de dir, bueno, estàvem mirant inclús amb la parella com ho fèiem, com ho podíem arribar a fer per moure'ns els dos cap allà, això ho teníem molt clar, i però perquè és que no podia dir que no. Era, després sí que havia estat una mica fart de viatjar, però que en un projecte així crec que era una oportunitat que no, un tren que no podia deixar passar. Fins que va venir la pandèmia i se'n va anar tot a Norris, i tot el que eren els projectes es va cancel·lar tot, es va parar tot. Estem parlant de 2020. Jo recordo que tenia un viatge pel 16 de març i el 15 va ser quan ens va tancar.
El confinament.
I allà aquell viatge ja se'ns va cancel·lar i ens van dir, perquè jo viatjava 3 setmanes cap a Washington i no em van tornar a dir... No, és a dir, sí que vam, lògicament, m'està parlant, però que ja no va haver-hi possibilitat de tornar a marxar, no? Vull dir, va ser aquell any que es va allargar, que vam estar tots amb ERTE, i fins aquí que ho vam anar allargant. A partir d'aquí, doncs, per no estar a casa tancats, vam acabar també col·laborant amb World Central Kitchen, que ho fèiem tot des de la fira, des del Palau de Congressos de Barcelona, allà al Fòrum, on donàvem, recordo, 3.000 àpats cada dia, que també era una altra bogeria, amb unes cuines enormes. De quina manera donàvem de menjar.
On hi ha aquestes infraestructures per fer menjar? Per
sota el Fòrum.
Ah, sí?
Sí, és el Palau de Congressos, i allà hi ha unes cuines de congressos, exacte, molt, molt grans, I amb diferents naus on hi havia uns que cuinàvem, uns altres que emplataven i uns altres que ho repartien i anaven embossant, etc, etc. I érem 50 o 60 persones que començàvem a les 8 del matí i fins que acabéssim.
Poques em sembla, no? 50 persones per donar de menjar 3.000.
Sí, però clar, al final...
Clar, però tot molt automàtic,
sí,
no?
Sí, era tot molt utilitzat. És a dir, al final, els cuinàvem, els que cuinàvem érem 10 o 12, però clar, potser estaves tot el matí bullint macarrons, com aquell diu, no? Perquè havies de bullir 150 quilos de macarrons. I bueno, i a partir d'aquí ens va sortir això, que era el que utilitzàvem per estar distrets durant la pandèmia i poder sortir de casa. I quan ja vam tornar a començar a treballar, vam tornar a agafar jo amb la mateixa empresa amb la que estàvem abans el fil del que estàvem seguint els diferents projectes, però ja després de tants anys també me'n vaig adonar, no?, que també una mica se m'havia passat l'arròs i que volia alguna cosa diferent. No tenia gens clar què volia fer. I allà va ser quan la meva parella, per un altre projecte de la seva empresa, va trobar un local aquí a Sabadell. Ella estava treballant per una empresa també que era una expansió de rostisseries i va dir, hòstia, Aleix, he trobat un local aquí al centre de Sabadell que estava molt bé de preu, per què no ens el anem a mirar? Sense cap compromís, en aquell moment saps que no tens res d'allò, però clar, era plena pandèmia, és a dir, pensem que estem parlant de que era principis del 2021, restaurants tancats, tot tancat, no hi havia possibilitat de res, però sortien oportunitats. I una oportunitat eren que els lloguers i els traspassos estaven molt bé de preu i tant els propietaris com els estaven destinats a fer una mica el que fos, entre cometes, per poder arribar a llogar-los a les seves propietats. I és així com va, al final vam trobar un local a Sabadell, jo ja tenia idees baixades de projectes que podien funcionar i vam dir, bueno, doncs, i si ho provem, no? Ja va ser quan...
Està molt guai que els 35 minuts de programa comencem a escoltar com arriba el Rauxa, eh?
Jo us he dit que era llarg, eh?
Està
llarg.
Genial, està genial.
I allà és on ens va sortir la possibilitat, no?, aquesta de fer alguna cosa a Sabadell. Això al final va ser una aventura que ens vam iniciar jo amb el meu germà, que és el meu soci, també... Ell al final no és del món de la restauració, sí que és, com he dit, és del món del turisme, però que ens hem repartit molt bé les tasques i ell jo m'ocupo de tota la part de davant, tot el que es veu, tota l'operativa.
De la part divertida.
I ell s'ocupa de tota la part de darrere. Bueno, divertit o no, això ja cadascú que ho digui, però ell s'ocupa de tota la part de darrere, proveïdors, nòmines, administració, gestors, etc, etc. I bueno, i de seguida vam tenir molt clar quin concepte volíem fer Sabadell, no? Que també creiem que en el seu moment, en aquell moment, no hi havia tanta oferta com la que hi ha ara. Crec que aquests últims anys Sabadell està despertant molt positivament i sí que podem trobar una oferta més variada, però en aquell moment, ara estem fa 3 anys i mig, eren pocs els que teníem una oferta a Sabadell on poder anar un dia a sopar i disfrutar, i amb una fórmula molt senzilla, no?, que tenia jo, que és un bon producte, una bona carta de vins, una cervesa freda, que la cervesa estigui freda, una bona cervesa, això sí, i un bon servei. I aquests 4 o 5 pals eren molt difícils de trobar en el seu moment a Sabadell. Un altre dels motius pels quals també ens vam aventurar era perquè els d'aquí Sabadell, sempre que volem dinar o sopar bé, ens n'hem d'anar a Barcelona.
Sí.
A Barcelona hi han comptades coses a Sant Cugat o ara comença a aparèixer alguna per Terrassa, però sempre ens havíem d'anar a Barcelona. Això no vol dir que jo hagi muntat el Rauxa perquè no hàgim d'anar a Barcelona, però només que aconseguís que un dia diguéssim, ostres, doncs no cal que anem a Barcelona, ens podem quedar aquí, que podem sopar igual de bé i ho podem disfrutar igual
i t'estalvies agafar el cotxe
i ens a part d'això, amb aquell, només per això jo ja estava content, jo ja havia complert el meu objectiu.
3 anys i mig després, creus que ho has complert?
Jo crec que sí, sí, totalment. Crec que estic molt content d'on hem pogut arribar. I a part, comptant que això ho vam aixecar sense un euro, és a dir, no som ni un grup, no hi ha hagut inversors a darrere. Jo sempre ho he dit obertament, Rauxa es va aixecar amb el nostre primer cercle d'amics que ens va deixar calés. Sí que hi havia diverses opcions de que entrés un inversor fort a darrere, però nosaltres no volíem vendre aquest projecte i que perdre el control. Llavors, després de buscar diversos inversors, ens vam adonar que era molt complicat trobar un inversor gran, que ens deixés molt calés, però que teníem la possibilitat de trobar petits inversors que ens deixessin calés. I amb aquells amics, el grup d'amics, que tens un que és enginyer, l'altre que és advocat, l'altre que és dentista. I entre uns i altres, jo en tinc 5, jo en tinc 2, jo en tinc 10, doncs ens vam adonar que ho havíem aixecat. i que no feia falta que entrés un tercer soci per no donar part d'aquesta del pastís.
I no només això, entenc que si hi ha algun soci capitalista, no?, que és qui posa més diners, sempre estàs amb... Jo faria això així, no sé què, tal, i no t'acaben de deixar fer, no?, el que tu voldries. No,
jo
projecte.
Estava disposat a última hora de fer entrar més inversors, inversors que no tingués, és a dir, que se'ls escoltés però que no fos definitiva la seva paraula, però per tot el que confiava jo en aquest projecte. És a dir, per lo clar que tenia que això podia funcionar. En el moment que ens vam adonar que vam arrencar, que això anava funcionant i que la màquina girava, la màquina va començar a girar sense necessitar la injecció d'aquest pulmó més extern, no? Allà ens vam adonar que érem jo i el meu germà, que teníem un restaurant que més o menys funcionava i que només faltava que rodés un temps i que es anessin posant cada figura al seu lloc. Les obertures de restaurants són molt complicades. Jo sempre he dit que crec que això ho parlàvem l'altre dia, Axel, que per mi una obertura en restaurant són 2 anys.
Sí.
I que, entre temps, has de tenir la cadera o has de tenir la capacitat de poder adaptar-te a lo que el mercat et demana. Jo he tingut moltes idees que he posat en pràctica en Rauxa, que moltes no han funcionat, coses que jo tenia molt clares que han sigut un fracàs, i coses que posaves allà per dir, bueno, i amb què passa... Parlo a nivell de plat, parlo a nivell de decoració, parlo a nivell operatiu, i que finalment ha resultat ser que han sigut grans idees i que han funcionat, no? Tot això també ens va ajudar que la meva parella, la meva dona actualment, ella era dissenyadora d'interiors, cosa que també ens va donar molt una ajuda molt gran en tot el que va ser el disseny del local, i que després de tots aquests anys en el món i movent-me per aquí en diferents restaurants, ja tenia el contacte de molts dels proveïdors. És a dir, el moment que vam obrir el restaurant va ser molt fàcil per mi de trucar als 4 o 5 o 6 proveïdors de confiança i dir, vaig obrir un restaurant, puc comptar amb tu, exacte. I que també a vegades quan obres restaurants que ja no et fien o has de pagar per avançat, o el tenir aquest contacte previ amb tots els proveïdors ens va facilitar molt les coses, també per no haver de fer tota aquesta inversió inicial de calés. I bé, i això, doncs, bueno, ho hem anat allargant i ara fins a dia d'avui que portem 3 anys i mig.
Anant a lo de l'interiorisme.
Quin resum de la vida, ja s'ha fotut en un moment, eh?
Quins anys resumits en 35 minuts. Sí.
De totes les experiències que has tingut, quina diries que té més influència el Rauxa? I ara, bé, no em diguis que totes, no. Perquè segur que hi ha una...
No, però és que mira, jo recordo quan estàvem fent el projecte, estàvem en un punt que era un peix que es mossegava la cua, eh? Que és que no teníem local perquè no teníem inversor, no teníem inversor perquè no teníem local. És a dir, i no teníem, no podíem, ningú ens avalava perquè no teníem el projecte acabat, i així ens anàvem trobant fins que un bon dia que ens vam haver de tirar al peix i dir, ara ja tenim local, ara ja tenim projecte. I recordo la presentació, que és la presentació que en el seu moment vam presentar a totes les marques, buscant col·laboradors, Estrella d'Am, Sant Miguel,
el famós PowerPoint,
Moritz, etcètera, etcètera, i el mateix amb el cafè, i el mateix amb les aigües, per trobar companys de viatge perquè ens acompanyessin al projecte. Sant Miguel va ser el que va creure en nosaltres cegament des del minut zero, per molt que hi haguessin altres marques que ens deixàvem més calés, i allà, en aquesta presentació ho separàvem molt bé, no? No crec que hi hagi un concepte en el que puguis identificar-te més, però sí que crec que si mirem a nivell de... És a dir, ho hauríem de separar per disseny, per famílies, no? Per veure les inspiracions. A nivell d'operativa, crec que hi ha uns tipus de restaurant. Si ens anéssim a nivell de cuina, en trobaríem uns altres, però si ens anéssim a nivell de disseny de local o de disseny gràfic, n'hi ha diversos. És a dir, crec que hi ha diferents... No et puc dir un restaurant només.
Abans has dit, Aleix, que el Nacional vas aprendre... que un restaurant es gestiona, sí. O sigui, es dirigeix des de l'ordinador i no des de la cuina. Això al Rauxa com ho apliques?
No, de la mateixa manera. Nosaltres sempre hem pensat i sempre ho hem aplicat així, no? Que has de ser conscient del dia del que passa en el restaurant, dels calés que entren, dels calés que surten i dels calés que gastes. I fer això des dels fogons és molt complicat, però crec que hi ha d'haver-hi una... I cada dia intento trobar-lo més, no? El que és la gestió dels escandalls, de les compres i de les ventes, per saber com estem. És a dir, al final no oblidem que això és un negoci.
No, no, i que està menjar a final de mes, està clar.
I que hi ha moltes famílies que treballen amb nosaltres i que volen cobrar a final de mes. I que per fer funcionar això s'han d'estar molt al dia del que està passant.
Jo la imatge que tinc de tu allà al Rauxa treballant és o estàs a la cuina o estàs amb el portàtil fent números i fent escandalls i veiem què s'ha de fer, per on tal.
Del teu dia a dia potser pots dir un percentatge que apliques a la cuina fent producció i tal i quin percentatge a l'ordinador?
Mira, us diria que crec que estic menys hores a l'ordinador de les que hauria de passar ara mateix, no? Perquè sí que estic molt amb operativa, sí que m'agrada molt estar a la cuina i que constantment estem fent, canviant coses, posant coses noves, canviant receptes, però que per una banda no estic tenint el temps suficient com per registrar totes aquestes receptes que estan passant, perquè crec que si tot això no es registra al final es perd, i que amb totes les receptes que potser he fet en 3 anys i mig en tinc moltíssimes de guardades, però n'hi ha algunes que se m'escapen, perquè no he tingut el temps físic, no? A vegades o per l'operativa o per al personal, o perquè tens molta feina, que també és un bon problema, és a dir, no seria un problema en aquest sentit, sinó que crec que em falten hores per poder acabar d'estar al dia amb tot el que són proveïdors, factures, albarans, personal, saber el mes, el dia 1, quin ha sigut el cost de personal del mes anterior, saber el mes, el dia 5, quin és el food cost, el cost de menjar del mes anterior, tot això sabent a dia la quantitat de gent que has tingut dinant, quina ha sigut la quantitat de diners que han entrat i intentant veure que aquest tiquet mig vagi creixent poc a poc mentre vas una mica creant la marca, no? Tot això independentment de tot el treball de darrere, de xarxes socials, de comunicació.
Us ho feu vosaltres, tema xarxes socials
no.
I tal?
Ho tenim externalitzat, hem treballat amb diverses agències, però perquè creiem que tenim el tarannà de que això és una feina que porta molta feina.
Correcte,
totalment. Que crear un bon contingut és molt complicat i que in-house fer-ho nosaltres mateixos és impossible.
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
No, al final el cost que et suposa i el temps que et suposa fer-ho tu, pues, s'ha de sopesar i dir, no em surt.
Està clar.
Està clar. Pagar, ja està.
No, i que al final, si vols fer unes bones fotos, necessites un fotògraf, si vols fer uns bons vídeos, necessites un videògraf. Algú que et faci la gestió de màrqueting, una planificació mínimament...
I pensar el contingut, sense anar més enllà, o sigui, al final, tenir la idea perquè aquella foto arribi a tanta gent, hòstia, no és feina fàcil.
Jo tinc una pregunta, Aleix. Després d'haver gestionat tantíssims restaurants i a sobre alhora, per què després... al poc d'haver obert el Rauxa, recordo que més d'una persona t'havia dit vols obrir un altre local en paral·lel a això i tal, però sempre havies dit que no. No sé si és algo perquè era al principi, no sé si més endavant tens en el cap muntar alguna més o no tens ni idea i segons com vagi...
No recordo, ara que em deies això, no recordo haver dit que no, però sí, tenim idees i tenim ganes de créixer. Vale. El que també he après, no?, que amb tots aquests anys de gestió de restaurants en el qual la figura del cuiner o meva no era tan dependent, i el que tinc molt clar és que Rauxa no pot dependre de mi. És a dir, Rauxa ha de créixer i la farem créixer, però no pot ser que no funcioni si jo no hi soc, no? Perquè això al final va en contra meu, va en contra de la meva vida personal, i va en contra de l'empresa, perquè si jo un dia no hi soc, aquest restaurant no podrà funcionar. Llavors, després de tot aquest bagatge, gestionant restaurants, m'he adonat de que tots els conceptes que creem seran conceptes que no depenguin de mi. És a dir, que únicament depenguin de mi, però que directament no depenguin de mi.
Sí, sí.
Encara que sigui...
Que hagis d'estar allà...
Entre cometes, com si fos una persona, no? Has d'ensenyar el restaurant a que funcioni sol i després, a poc a poc, anar deixant...
I igual que ho hem pogut fer amb el Rauxa, que des de fa bastants mesos, diria una mica més d'un any, ja hem aconseguit que el restaurant funcioni sense mi. És a dir, jo hi passo moltes hores i si veniu, m'hi trobareu moltes vegades. Però que no em té castigat a mi, no em té obligat a mi a ser-hi sempre.
Bueno... Jo inclús, i tampoc tant ara, tirant 2 anys enrere, jo recordo quan encara hi era allà, alguna setmaneta, cap al final de quan jo hi era, tirant cap al final dels 2 anys des del principi del Rauxa, però crec que 4 o 5 dies havies pogut anar a fer una escapadeta...
Aquí és on vaig, aquí és on ve la gestió del que jo us parlo. Que per poder fer això hi ha d'haver una planificació, han d'haver unes receptes fetes, hi han d'haver uns escandalls fets, hi han d'haver uns estàndards de treball fets per tot l'equip perquè puguin treballar sense mi. Jo, o tu recordaràs, Àxel, moltes vegades que a mi no em preguntava les receptes, hi havia un llibre de receptes que ja estava fet abans que entréssim i els mateixos cuiners van a mirar el llibre de receptes, ja no em pregunten a mi. D'aquesta manera jo puc tenir altres coses i, com seguint amb el fil de la teva pregunta, el que això ens permet és poder pensar en créixer. No sabem si a Sabadell, no sabem si a Barcelona, no sabem si com a Rauxa, no sabem si com a altres projectes que tenim fets i escrits i a punt per al dia que toqui. Però és algo que també creiem, no? que ha de ser algo molt natural. Jo tinc molt clar que no vull forçar les màquines, haurà de ser algo molt natural, molt orgànic, algo que ens vingui de gust, algo que puguem assolir, lògicament, tampoc ens embarcarem ara, i algo que ens encaixi per les nostres possibilitats econòmiques i que ens vingui de gust i en tinguem ganes de fer. Això està claríssim.
Bueno,
Déu-n'hi-do, quin programa avui, eh?
Sí,
anem arribant al final. Jo ara començo a anar perdut, bueno, no he perdut tot el programa perquè només ha parlat l'Aleix i ens ha explicat la seva vida, però avui, ara que ens tornaria a parlar, jo ets perdut, perquè quan t'he preguntat que què faries avui de recepta per fer el maridatge, m'has deixat... Bueno,
sí, t'he dit.
No t'ho puc dir, sorpresa. Llavors, explicaré a l'Aleix que normalment fem, per acabar el programa, una recepta a l'Àxel i jo explico un vi que intentem que més o menys el maridatge vagi bé. Però avui no sé què passarà, llavors Axel, endavant.
Sí, li he escrit un missatge aquesta tarda i dic, Albert, a lo millor et foto una miqueta cap al final del programa amb la recepta, però no pateixis. Llavors, és la primera vegada que ho faig, però porto un obsequi per l'Aleix.
Bueno,
has triomfat.
Em sap greu perquè abans has dit que el teu vi preferit era un Godello. Si ho sé, no porto un Chardonnay de la Borgonya, però bueno.
Bueno, no vas aquí, malament, un Chardonnay de la Borgonya. Sí.
Aquí tenim això d'aquí.
I ara jo he de fer la recepta?
Sí, Albert.
Això ho hauries d'haver avisat.
Ara la idea és que, en comptes de fer jo la recepta i tu marides amb un vi, jo he portat aquest vi, que és per l'Aleix. Digues.
No, digues, acaba.
I he portat aquest vi... I tu has de maridar amb un plat o almenys amb algun ingredient que puguis...
Jo el marido amb un plat...
Jo t'ajudo.
Anava a dir, jo el marido amb un plat i l'Aleix que expliqui la recepta que marxés cuiner, no? Sí, no pot ser que hagi dos cuiners a la taula i el sommelier hagi d'explicar la recepta.
És un, aviam si ho pronuncio bé, Domaine du Garen, per aquí va el nom, és un Chardonnay de la Borgonya i és un 2021, és l'anyada. Poc més puc explicar jo, perquè no sóc sommelier, i això és el que conec d'aquest vi.
L'has tastat?
Sí, m'he fet ja dos ampolletes d'aquest.
Déu-n'hi-do, el tio, com hi va.
Està molt bo.
A més, t'ha dit que això deu fer temps, no, que ho tens guardat?
Sí, fa un parell d'anyets que el tenia a casa i vaig dir, va, això no cosiu especial, i dic, mira, per l'Aleix.
Anava a dir, perquè normalment això és un vi que surt algun més jove al mercat, vull dir, si és 2021, correcte, vol dir que el tens...
Deu fer un parell d'anyets que tinc aquesta ampolla. I sabia que a l'Aleix li agraden així els vins blancs i poder amb una miqueta més d'estructura i tot, el que no sabia que anava cap als Godellos. Dic, bueno.
No, Godellos últimament, ojo, eh? No, això no vol dir. Però sí que ens agrada molt, també això, vins blancs amb temps i un punt de barrica, inclús a vegades, sobretot que siguin secs, que jo crec que ens portarem.
Sí, anirà bé. Vale.
Pues jo ara m'estic imaginant un maridatge per contrast.
Què faries?
M'estic imaginant un ceviche. Ara ja us l'expliqueu vosaltres, com fer-lo. Per què? Perquè al final... jo no sé si l'he tastat, aquest vi, o almenys no ho recordo, però per el que m'expliques entenc que deu tenir cremositat, que deu tenir llargada en boca, i el ceviche és tot el contrari. No és punxant, és directe. Llavors jo buscaria aquest contrast per allargar també una mica el gust del ceviche en boca.
Que et vagi suets en aquesta l'acidesa.
Ah, exacte. Vale. Exacte.
Digues alguna més.
No, ara explica tu com feia un ceviche.
No, sí, un ceviche jo crec que sí, però anem a buscar-li alguna cosa més, no? Que ceviche, anem a buscar-li...
Algo més?
De sobre... Digue'm alguna
tingui... Alguna coseta més sobre el vi.
Alguna coseta més sobre el vi que t'hi pugui...
Un chardonnay...
Algo de fruita deu tenir, algo de fruita madura, algo de fruita tropical...
Sí.
No sé, pregunto, tu l'has tastat recentment?
No, recentment no, fa un anyet o així, però...
No, però segur que té algú de plàtan, algú de pinya, si se li pot posar en el ceviche plàtan, sí, pinya.
Sí, no, com bé deies, no? Jo crec que hauríem de partir d'una leche de tigre, la llet de tigre aquesta, que és feta en base de, sobretot, amb diverses verdures, ceba, api, gingebre, amb les espines d'aquest peix amb el qual hem fet el ceviche, i, però crec que aquí sí que hi podríem aportar, no?, una part de fruita de la passió, inclús una part de yuzu, algun cítric una mica més aromàtic, en aquest sentit, i buscar un peix així blanc que sigui ben dur, ben carnós, per després acompanyar-lo, això, sobretot jo crec també, no?, perquè no sigui tan pesat, sobretot per baixar el punt aquest de cítric, amb alguna fruita potser un pèl més dolça, com podria ser una maduixa, com podria ser una cirera, i això, un alvocat, fer un cremós d'alvocat amb una mica de llima.
Cremós d'alvocat m'agrada molt, perquè al final, com he dit, imagino que deu ser un vi bastant greixós i bastant cremós, que crec que amb l'alvocat hi pot anar molt guai.
I quin peix faria servir? Normalment, no, en un ceviche tenim al cap poder del corball, no? Que posaries corball també o variaries?
Sí, podria ser corball, però també penso podria ser una vieira, sí? Vale. O també podria ser una dorada. I tots aquests peixos així, jo crec que ens hi podrien anar molt bé, però també penso també, ostres, un llamàntol, exacte, crec que podria quedar molt xulo, encara que no fos directament cuit tot amb el cítric, fer-li una bullida molt justa primerament, o donar-li un cop de brasa inclús, i acabar-lo laminat amb aquesta salsa, un pèl més espessa, potser me l'imagino del normal, texturitzar-la d'alguna manera, i perquè tot això ens acompanyi, no?, amb aquesta textura potser un pèl més greixosa, com deies tu, del vi, que ens ho acabi d'acompanyar.
Ara la pregunta és clau, tu li has portat el vi, i jo he posat la idea, quin dia venim a casa teva i ens ho fas.
aquesta ampolla és perquè la gaudeixi.
Hòstia! Bueno, dius que en tens més o ja no en tens més?
No, aquesta era l'última. Tenia tres, les altres dues ja van volar.
Ostres!
Però bueno, quedem un dia i us farem el ceviche i porteu vi, home. Això no serà un problema.
Això està fet, i tant. Molt bé, doncs res.
Pues res, Aleix, moltíssimes gràcies,
de veritat, un plaer.
Merci per estar aquí, merci per totes les explicacions, explicar-nos la teva vida i donar-nos potser un altre concepte, no? Perquè al final ningú dels convidats que havien vingut no ens havien dit mai, per exemple, que el restaurant es gestionava més des de l'ordinador que des dels fogons.
Bueno, l'Aleix és una persona amb molta experiència en el sector.
No, ho ha demostrat, ho ha demostrat. Amb la vida que ens ha explicat ho ha demostrat.
I l'altre dia, per exemple, el vaig escriure que potser li va portar 15 minuts, però a mi 15 minuts em van salvar, de veritat. Em va arreglar una miqueta les idees, m'ho va estructurar tot una miqueta.
Un gran mentor per tu, l'Aleix.
Sí, totalment. Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Pues res, ens escoltem al pròxim programa.
Que vagi molt bé, adéu.
Vinga, fins l'altre. Soc producte de la terra, producte de consum local. Mastega a poc a poc i trenca el món. De mercat, micròfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet.